Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El risc d'entrar en situació de pobresa a les Balears baixa més d'un 26% en un any. Així ho assegura el darrer informe de la xarxa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. D'aquesta manera, la taxa se situa a l'11%, molt per davall de la mitjana estatal, on és del 25%. Aquesta situació, però, no coincideix amb la realitat dels bancs d'aliments i les entitats socials de les illes que tenen de cada vegada més persones. Aquestes organitzacions han identificat, a més, un canvi de tendència. El nombre d'usuaris no baixa durant la temporada alta, com era habitual. Gustavo Gómez és el coordinador de Càritas Eivissa.
Pues tenemos personas que durante el año o en invierno pues vienen a buscar alimentos y en verano pues aunque estén trabajando pues tienen que reforzar esa alimentación porque tienen que dedicarle sobre todo pues una gran parte de lo que ganan al tema de la vivienda, de los alquileres.
El preu de l'habitatge, per tant, és un dels factors que fa incrementar la vulnerabilitat de la població. És divendres, dia 17 d'octubre. Preus dels immobles que continuen a l'alça a les illes, segons la societat de taxació TINSA. Les Balears és la segona comunitat autònoma on més s'encareixen respecte de fa un any.
Són dades del tercer trimestre d'aquest 2025. La pujada de preus ha estat d'un 14,4% interanual, només darrere de la comunitat de Madrid. De fet, fa 20 anys que no es veia una acceleració de preus a aquest ritme a les Balears.
I continua oberta la investigació de l'operació contra el narcotràfic a Son Banya. A Palma, de moment, la policia nacional ha detingut al manco 5 persones.
Un d'ells és El Vito, un dels caps del poblat i el principal investigat. Durant la batuda d'ahir es varen escorcollar 5 domicilis i varen localitzar 4 punts de venda de droga.
I la notícia econòmica del dia és també el fracàs de l'OPA del BBVA. El Sabadell només ha aconseguit el 25% del capital.
Aquest percentatge se situa fora del 50% que el banc s'havia proposat com a objectiu. D'aquesta manera s'acaba un procés que ha durat de vers d'un any i mig. Carlos Torres és el president del BBVA.
Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso.
Torres donarà més explicacions avui i, de moment, descarta dimitir.
I dels tribunals, el jutge del Tribunal Suprem ha decidit mantenir en llibertat Koldo García, exassessor de l'exministre José Luis Ábalos.
Ábalos ha comparegut davant el jutge, però s'ha negat a declarar. Es manté, però, la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i la compareixença en seu judicial cada 15 dies.
I avui també vos parlam del càncer de mama, just uns dies abans que se celebri el Dia Mundial contra aquesta malaltia. L'Associació en Defensa de la Sanitat Pública assegura que el programa de detecció precoç només té una cobertura del 20% de les illes.
Segons l'associació, la baixa cobertura del programa a l'arxipèlag és perquè no totes les dones entre els 50 i 69 anys reben la carta per participar-hi i no totes les que la reben i participen.
Tot una ho explicam i abans en els esports hem de parlar que el porter del Reial Mallorca, Leo Román, creu en el projecte liderat per Jagoba Arrasate. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. Leo Román ha deixat clar a IB3 que el vestidor dona suport al tècnic Jagoba Arrasate. L'Eivissenc diu que hi ha unió dins aquest vestidor i que els jugadors creuen en la idea de l'entrenador. Per altra banda, el Sant Jordi no podrà jugar al seu camp al partit de Copa del Rei contra l'Osasuna. Representants de la Federació Espanyola visitaren ahir el camp i informaren que no compleixen tots els requisits per poder jugar al partit. Finalment, es disputarà Son Malferit. La migcampista mallorquina del Barça, Patri Guijarro, estarà 12 setmanes de baixa després de patir una fractura a l'escafoide del peu dret. Guijarro es va lesionar durant el segon partit de la Champions contra la Roma. I en bàsquet, avui comença la jornada de la primera FEB i serà el torn dels dos representants balears. A les 8:45 el Palmer Bàsquet visitarà la pista de l'Eima Corunya i a les 9 del vespre l'Estia Menorca jugarà a la pista del Palència.
I pel que fa al temps, avui començarem aquest divendres amb sol, però hi haurà un canvi a l'hora baixa amb la possibilitat de ruixats locals. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui a primeres hores tindrem un panorama bastant tranquil i amb moltes ullades de sol, però això canviarà aviat. A partir del migdia, primeres hores del capvespre, tornarem a veure núvols de desenvolupament, núvols que deixaran ruixats de caràcter local. No plourà arreu, però ja on descarreguin ho podran fer moderats i fins i tot en certa intensitat. D'altra banda, el vent continuarà bufant de llevant, un vent carregat d'humitat que també afavorirà a la formació de aquestes pluges. El bufar fluix també permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les en termes generals, amb excepció de punts del nord de Mallorca i de Menorca, on sí que podran trobar qualque radal de maror. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre amb pocs canvis, esperant que la màxima d'avui torni a girar aproximadament entre els 22 i els 26 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 14 graus a Manacor, 15 a Inca i 16 a Palma. A Menorca, 16 graus a Ciutadella i 17 al Cap d'en Font. I a les Pitiuses, 15 graus a Santa Eulària i de 9 a Eivissa.
I són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Bausà i Aina Morales. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La taxa de pobresa a les Illes Balears ha baixat més d'un 26% en un any fins a situar-se a l'11% el 2024, segons les darreres dades de la xarxa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Un indicador per davall de la mitjana estatal que supera el 25% de les persones en aquesta situació. Una radiografia, però, que no es reflecteix en el dia a dia dels bancs d'aliments i les entitats socials, unes organitzacions que, a més, han identificat un canvi de tendència aquests darrers anys. Solien registrar un augment important d'usuaris en temporada baixa, però ara el nombre d'usuaris es manté per l'estil durant els 12 mesos.
La gent sol·licita alimentació i acompanyament durant tot l'any, fins i tot durant l'estiu, que és quan hi ha més feina. De fet, l'àrea d'extrema vulnerabilitat.
L'àrea d'extrema vulnerabilitat de la Creu Roja afirma que és un tema estructural i que la demanda no va lligada a la finalització de la temporada turística. També ho demostren les xifres de Mallorca sense fam, que aquest mes de setembre varen atendre 699 famílies, molt similars a les 742 del mes d'abril. Precisament és la mateixa situació que narra el coordinador de Càritas a Eivissa, Gustavo Gómez, que explica que la Pitiusa del Nord, on l'entitat atès 2.300 persones enguany, el problema de l'habitatge té un paper clau en aquesta equació.
Todo eso, pues comparado con los salarios, que ha crecido bastante menos, pues el coste de la cesta de la compra y tal, pues sí, pues tenemos personas que durante el año o en invierno pues vienen a buscar alimentos, y en verano, pues aunque estén trabajando, pues tienen que reforzar esa alimentación porque tienen que dedicarle sobre todo pues una gran parte de lo que ganan al tema de la vivienda, de los alquileres.
Es per això que Gómez demana que les institucions prenguin mesures.
Hace falta mucho más inversión tanto en lo que son viviendas, digamos, normalizadas como en centros de acogida para personas sin hogar, y ahora yo creo que se van poniendo mimbres, pero llevamos un retraso muy importante de muchos años en esta problemática.
També han detectat un increment de problemes de salut mental entre les persones que viuen un moment d'incertesa econòmica.
Això és perquè el fet de no saber si els apujaran el preu del lloguer, si els faran fora o si el mes que ve tindran feina té un impacte negatiu en la salut mental. La psicòloga i membre del grup d'investigació i atenció psicològica en l'àmbit social del COPIP, Maria Ascensión Álvarez, explica que és una de les principals fonts d'estrès crònic.
Això provoca un desgast i un esgotament físic i mental. Aquesta persona no descansa. Els nivells de cortisol augmenten, els nivells d'ansietat augmenten, i això se tradueix en insomni, en irritabilitat, en tristesa, en apatia, i un bon sentiment de perdre's control.
I coincidint avui amb el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, també vos volem apropar més dades sobre les persones que es troben en aquesta situació. El darrer informe de la xarxa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social queda palès que es redueix la població en risc de vulnerabilitat, però creix la intensitat en els que la pateixen.
La xarxa posa el focus en l'extrema situació de les persones en situació de pobresa a les Balears i a 5 territoris més, on més del 45% de les persones en risc estan en pobresa severa i viu en manco de 644 euros al mes. L'informe també posa de manifest una davallada del 21 al 16% de les persones en exclusió social. Malgrat aquestes dades, indica que la renda mitjana ha augmentat gairebé un 13% a les Illes en un any.
I el preu de l'habitatge és un dels factors que fa incrementar la vulnerabilitat de la població. Una crisi d'accés a l'habitatge a les Balears que no només no millora, sinó que s'agreuja. A més de tenir una de les mitjanes més elevades d'euro, el metre quadrat també és la segona comunitat autònoma on més s'encareixen els preus respecte de fa un any. Segons les dades publicades per la Societat de Taxació TINSA, corresponents al tercer trimestre del 2025, la pujada ha estat d'un 14% interanual, només per darrere de la Comunitat de Madrid. Fa 20 anys que no es veia una acceleració de preus a aquest ritme a les Balears.
El conjunt d'Espanya l'habitatge té un preu mitjà de 2.000 euros al metre quadrat, mentre que aquí, a les Balears, és de 3.500. Només a les Illes i a la Comunitat de Madrid els preus actuals estan per damunt dels de la bombolla immobiliària. També ha anat a l'alça el ritme de creixement, explica Cristina Arias, directora del Servei d'Estudis de TINSA.
En el caso de Balears hay una sensibilidad de precio notoria, ¿no? Porque estamos viendo unas tasas de variación de los precios en máximos de las últimas dos décadas, ¿no? Nos teníamos que remontar a 2005 en la serie histórica de esta comunidad para ver tasas de crecimiento reales de esta magnitud.
TINSA també calcula que la taxa d'esforç teòric anual, és a dir, quin percentatge de la renda d'una llar mitjana s'hauria de destinar a pagar una hipoteca tenint en compte els actuals preus de l'habitatge. A les Balears s'hi hauria de dedicar el 50% de la renda, al conjunt de l'Estat, en canvi, només el 35%. Això fa pensar, diu Arias, que el mercat de l'habitatge a les Illes es dirigeix més a estrangers amb alt poder adquisitiu.
Hay un alto porcentaje de compraventas de alto poder adquisitivo, probablemente relacionadas con el mercado vacacional o con compras de no residentes o extranjeros que tienen un salario mayor que el salario medio en España.
L'oferta, explica, no pot assumir una demanda que té una elevada competència entre usos residencials, vacacionals i d'inversió.
I pel que fa als lloguers, a les Balears el perfil de persones més habitual que comparteixen pis és d'entre 26 i 35 anys. Són dades del portal immobiliari pisos.com que indiquen que aquest grup d'edat representa prop d'un 42% dels inquilins de pisos compartits.
De fet, l'arxipèlag és l'única comunitat autònoma en què el grup més nombrós no és el que històricament ha predominat, els joves de 18 a 25 anys. Els preus en són la principal causa, el fet que molts joves no puguin permetre's llogar un immoble sencer o comprar un habitatge els obliga a viure en pisos compartits. El director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, atribueix la diferència entre les Balears i altres comunitats autònomes a la presència de treballadors de temporada i avisa de la dificultat de sortir d'aquesta situació.
Hi ha aquest component de vinculació amb el sector turístic, un mercat que és petit des del punt de vista de l'oferta i que, per tant, té molts condicionants perquè aquelles persones que, per exemple, doncs, amb 25 anys, com va comentar, comprar habitatge, entrin en una roda d'incapacitat d'estalvi que no els hi permeti sortir d'aquest pis compartit per anar a llogar un habitatge en solitari i ja no expliquem com per poder pagar l'entrada d'un habitatge.
I precisament avui està previst el tercer intent de desnonament de Sucaina i els seus tres fills viuen a un pis del barri de Sant Goleu a Palma i no tenen alternativa a ara mateix.
Hi varen entrar a viure quan era propietat d'un fons voltor. Després d'un parell de canvis de propietat, sempre entre fons voltor, fa dos anys que un veí de la mateixa finca ha comprat el pis. Segons Sucaina, des de llavors han intentat desnonar-los o forçar-los a partir en diferents ocasions.
Ha habido provocaciones, ha habido amenazas, ha habido denuncias falsas de ellos a mí, como que yo le he pegado todo eso para que me presionen para salir. Incluso me intentaron forzar la cerradura para poder salir, para que ellos se metieran lento y a mí sacarme.
Segons ha explicat, una jutgessa s'ha negat a demanar un informe de vulnerabilitat a l'oficina antidesnonaments. Lamenta que la propietat al·lega ara que ella té capacitat per llogar un altre habitatge, cosa que nega. Assegura que està separada del pare dels seus fills, tot i que hi manté una bona relació, i ara estudia per mirar de trobar una feina.
Que yo he trabajado de interna, he trabajado de limpieza, he trabajado de todo lo que me ha salido. Pero claro, no puedo avanzar porque si no tienes un título tampoco puedes avanzar mucho. Tengo tres niños, uno de 5 años, uno de que va a ser 4 y uno de 1 año y medio. Es una situación que no tengo dónde ir.
El Sindicat d'Habitatge de Palma ha convocat una concentració a les 8:30 davant el número 76 del carrer Tomàs Rullán per mirar d'aturar el desnonament de Sucaina i els seus tres fills.
I davant la crisi de l'habitatge, el govern construirà 18 pisos de protecció oficial al barri de Sasserra, Sant Antoni de Portmanya i Eivissa. Es preveu que les obres comencin l'any que ve. És la primera promoció que l'IBABI impulsa en aquest municipi en els darrers 15 anys. Els habitatges es construiran en una parcel·la que l'executiu ha comprat a la Sareb, ubicada al carrer dels Teulats. Seran pisos de protecció oficial en règim de lloguer. La intenció és que qui accedeixi no hagi de destinar més del 30% del sou a l'habitatge. El conseller José Luis Mateo ha destacat que aquesta promoció es beneficiarà del nou procediment express incorporat pel govern i que inclou que les promocions d'habitatge públic podran declarar-se d'interès autonòmic per obtenir una tramitació abreujada.
Se trata de conducir todos los proyectos de vivienda pública a través de la declaración de interés autonómico, como si fuera la construcción de un centro sanitario o de un centro educativo, porque, insistimos, dada la situación de emergencia habitacional, es prioritario contar con vivienda para los ciudadanos residentes en las Islas Baleares, y concretamente también, como no puede ser otro modo, para los residentes en este municipio, que esperamos que sean los principales destinatarios.
El govern preveu que les obres tinguin un termini d'execució d'entre 12 i 18 mesos.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7 i 16 minuts. L'Associació en Defensa de la Sanitat Pública a les Balears denuncia que el programa de detecció precoç del càncer de mama tan sols té una cobertura del 20%. L'entitat assegura que són unes xifres de participació molt baixes si es té en compte que els programes de prevenció són efectius quan superen una cobertura del 70%. La plataforma més demana transparència a la Conselleria de Salut per evitar les errades ocorregudes amb els cribatges d'Andalusia. És una reivindicació que fa l'associació quan falten pocs dies per a la celebració passat demà del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Ens ho explica Carme Moreno.
El metge de família i vocal d'atenció primària de l'entitat, Manuel Aranda, explica que el programa de detecció del càncer de mama, com el de colon, requereixen d'una important infraestructura. Segons Aranda, la baixa cobertura del programa a l'arxipèlag és perquè no totes les dones entre 50 i 69 anys que reben la carta per participar-hi hi van, i no totes les que la reben hi participen. Aranda diu que s'ha de fer una feina de repesca. Declaracions a IB3 Ràdio.
Porque no es solamente decir que se va a hacer un programa, es que necesita una estructura de gestión muy potente, que es precisamente lo que ha fallado en Andalucía. Una mujer con un resultado sospechoso la tiene que citar antes de 2 semanas. Una mujer con un resultado dudoso se la tiene que citar antes del mes. Eso es lo que dicen los protocolos.
La presidenta de l'Associació contra el Càncer de Mama, AUBA, Carme Mas, fa una altra petició: que el temps que ha d'esperar una dona diagnosticada de càncer i l'inici del tractament es redueixi.
Pues a AUBA hem conegut molts casos de dones diagnosticades abans dels 50 i també després dels 69. Pues el càncer no té edat. També demanem que redueixi el temps entre el diagnòstic i l'inici del tractament, perquè l'espera és molt dura emocionalment i cap dona hauria de passar-ho tota sola.
Tant Mateu Bosch com Pedro Berruezo, responsables de les Federacions de Jubilats de Comissions Obreres i UGT respectivament, demanen fer mamografies per detectar de manera precoç la malaltia en dones de més de 69 anys. Bosch diu que l'edat s'hauria d'ampliar entre els 45 i 74 anys, tal i com recomana la Unió Europea.
és que no es veti a les persones grans a partir d'una determinada edat pues, fer-se pues, les proves de colon, de càncer d'útero o també de les mamografies. Perquè això és edadisme i es tingui en contra de l'edadisme per les persones grans.
I per què creiem que és important? Pues mira, perquè sempre hi ha la possibilitat i se donen casos que a partir de 69 també hi ha càncers de mama, és a dir, les mamografies surten positives.
El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes, el doctor José Reyes, veu amb bons ulls que s'ampliï l'edat de cobertura del programa de detecció precoç, però puntualitza que el sistema públic ha de poder assumir aquest increment de feina extra. La decisió, apunta, s'ha de prendre segons criteris tècnics.
Però jo crec que s'ha de calibrar molt bé el fet de si es volgués prendre una decisió d'aquest tipus, tal vegada fer una dotació extra, una dotació suplementària de personal, de mitjans. Si no tens aquests mitjans, aleshores no pots plantejar-te segons quins moviments, perquè en realitat està generant una falsa sensació de seguretat.
El doctor Reyes també llança un missatge de calma. Si les dones es fan els controls des dels 50 fins als 69 anys, tenen un nivell de seguretat força important, diu.
I els metges s'han convocat 4 jornades de vaga més per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc. Serà els dies 9, 10, 11 i dia 12 de desembre a tot l'Estat. Els sindicats han entregat una carta a la ministra Mònica García i en la qual reclamen continuar negociant el text. També han organitzat una manifestació a Madrid dia 15 de novembre, que començarà davant del Congrés dels Diputats i que acabarà a la seu del Ministeri de Sanitat.
Aquestes aturades arriben després de 2 jornades de vaga, una al juny i una altra a l'octubre, en què els metges han reivindicat un estatut de marc propi per la seva professió, separat de la resta de professionals sanitaris, ja que consideren que les característiques laborals que tenen no són les mateixes. Ho explica Carles Requesens, president del Col·legi de Metges.
En aquestes condicions tremendament desfavorables, no?, i davant d'aquesta discriminació respecte a la resta de col·lectius, el col·lectiu metge el que demana és aquest acord singular que fa que la nostra professió es diferenciï respecte de la resta, en quant a responsabilitat, en quant a formació, no? Hi ha tota una sèrie de reivindicacions que de totes des dels col·legis creiem més que necessàries i més que merescudes.
I el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, explica que un dels temes amb els quals no estan d'acord amb el Ministeri és amb les guàrdies.
La negociación que ha habido hasta ahora, pues bueno, si el médico trabaja 48 horas semanales, bajar a 45 horas semanales, ¿no? Son 3 horas. Bueno, es que nosotros queremos trabajar como el resto de los trabajadores. Por la mañana que se trabaja con jornada ordinaria, que es de 8 a 3, y el resto que sea jornada extraordinaria. El médico está obligado a hacer guardias, son unos 4 años de trabajo aparte de tu jornada ordinaria, pero que no computan para el tiempo de la jubilación, por lo cual el médico no puede jubilarse de forma anticipada.
De moment, el Ministeri defensa que l'esborrany d'Estatut Marc inclou millores com l'exempció de torns nocturns a partir dels 55 anys i la consideració dels professionals sanitaris com a autoritats públiques davant d'agressions. Això, a més de la reducció de la jornada laboral que els treballadors, com dèiem, consideren insuficient.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reconegut que encara queden detalls per negociar sobre el nou Estatut Marc, però adverteix que els sindicats no poden fer reivindicacions que el document no pot regular.
De la misma manera que no le pedimos tampoco a un pediatra que atienda a un paciente de 80 años, ni a un geriatra que atienda a un neonato, creo que tenemos que ser lo suficientemente rigurosos para saber cuáles son las competencias de cada una de las áreas que ejercemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
I encara més reivindicacions, la Plataforma per la Insularitat Digna es concentra avui davant la Comandància General de la Guàrdia Civil i divendres que ve ho farà la Prefectura de la Policia Nacional i a la presó de Palma. A més, ha anunciat que convocaran una vaga als serveis públics de l'administració de l'Estat dia 27 de novembre. Reclamen al govern espanyol que tingui en compte l'elevat cost de l'habitatge a les illes i un augment del complement d'insularitat. Fernando Martorelles, el responsable al sector de l'administració de l'Estat d'UGT.
A cop per aquest concepte, 77 euros. Si jo treballés a una illa menor de Canaris, cobraria 750 euros per aquest concepte. I si treballés a Ceuta i Melilla, cobraria 1.100 euros més cada mes per aquest concepte. Aquí en cot, 77.
Assegura que els 123 funcionaris que s'incorporaran a l'arxipèlag no supliran els empleats que se'n van amb concursos de trasllats.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I I vas parlar ara del sistema educatiu de les Balears, que ha crescut de manera significativa en la darrera dècada. Segons l'anuari d'Educació 2025, elaborat per la UIB i la Fundació Guillem Cifra de Colònia, les Balears hi ha 20.000 alumnes més ara que el curs 2015-2016. Ja en són gairebé 200.000, si tenim en compte totes les etapes no universitàries. Una de les dades més cridaneres de l'estudi és l'augment de l'alumnat estranger, que ja representa el 19% del total, una xifra molt superior a la mitjana estatal. Fa només 10 anys, aquest percentatge era del 13,7%. Marta Puyalto.
L'alumnat dels centres públics continua sent majoritari, amb més de 127.000 infants. L'estudi també destaca una baixada en la ràtio d'alumnes per professor. El curs passat en van contractar un 6,7% més i en una dècada se n'han contractat 5.000 més. Pel que fa a la repetició de curs, les dades es mantenen estables, tot i alguns canvis puntuals. Ha augmentat lleugerament a 6è de primària, però ha disminuït a 3è d'ESO. La taxa de finalització de l'educació obligatòria se situa en el 87,5%, lleugerament per sota de la mitjana estatal. En general, ells repeteixen més que elles i els centres privats no concertats i l'illa de Menorca registren els índexs de repetició més baixos. Ruth Garí és una de les autores d'aquesta anàlisi.
16, les dones van presentar millors taxes que els homes en totes aquestes etapes, especialment les de batxillerat, en 14 punts de diferència. I llevat dels cicles formatius de grau bàsic, on els homes van tenir una major taxa de finalització dels estudis.
L'anuari de l'educació també incorpora la ponència del catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni Verger, que proposa abordar les desigualtats educatives entre centres amb la creació de zones educatives. Verger posa l'accent en la importància de compartir coneixement entre centres i els recursos de l'administració per tal de fer front als nous reptes socials i educatius de forma conjunta.
No és senzill, perquè comporta un canvi cultural, és a dir, que aquelles escoles que ja els hi va bé a nivell de resultats educatius s'impliquin amb les escoles de la mateixa zona que no els hi va tan bé, que se sentin responsables, i d'aquesta manera reforçar aquest principi d'inconvenció, no? El que passa al conjunt també m'afecta a mi, encara que no sigui un problema directe de la meva institució.
Un altre estudi de l'anuari destaca l'elevat grau d'inserció laboral de la UIB. Un 83% dels graduats estan afiliats a la Seguretat Social 4 anys després de titular-se, una xifra que supera la mitjana estatal.
I la Policia Nacional ha detingut al Manco 5 persones en la darrera operació contra el narcotràfic a Sombanya, Palma. Un d'ells és el Vito, considerat un dels caps del poblat i el principal investigat. La batuda va ser ahir, però la investigació continua oberta i no es descarten més arrestos.
En el dispositiu hi varen participar gairebé 100 agents i hi varen escorcollar 5 domicilis que estaven interconnectats entre si per dificultar les tasques dels agents. Durant l'operació varen localitzar 4 punts de venda de droga i varen trobar cocaïna, cannabis, haixix, viagra líquida i doblers en efectiu. Alejandro Becerra, portavoz de la Policia Nacional, explica que la investigació ha estat declarada secreta.
Por ahora hay 5 detenidos. La causa está declarada secreta y por lo tanto no podemos dar más información. En total, cerca de un centenar de agentes han participado en el dispositivo.
Un dels 5 detinguts també està implicat en la macrooperació Manso en Roqueval contra el blanqueig de capital i el narcotràfic, que va esclatar a l'agost i que encara continua oberta.
I la campanya de major risc d'incendis ha tancat amb 60 registres i 16 hectàrees cremades només. El foc de Sant Antoni de Portmany a Eivissa va passar al nivell 1 perquè estava a prop de zones habitades.
El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha destacat que ha estat un bon any, tant si ho comparam amb la situació que s'ha viscut a la península com a temporades anteriors a les Balears.
És important la col·laboració ciutadana que s'ha tingut, la col·laboració ciutadana que s'ha té, que tot d'una mos avisa, i crec que cada vegada està més conscienciada en el perill que representen els incendis forestals. Això és molt d'agrair, i els resultats són aquí.
I són ara les 7:28, fem un cop d'ull a la premsa. Les Illes parla avui de successos i també, Toni, de seguretat.
És així, en parlaven just ara en aquest espai informatiu. Diari de Mallorca mostra la portada de l'operació aquesta que es va dur a terme precisament a Sombanya. Explica que han detingut el Vito, que és un dels narcos més cercats, explica la portada. En titular, damunt, explica que el 25% d'alumnes de quart d'ESO o repeteix o abandona els estudis, una dada ben cridanera. Última hora, per la seva banda, i com és habitual, aposta només pels successos, per Sombanya, a les totes, a tota portada. Diu que el Vito és el darrer gran capo de Son Banya. Això mentre Mallorca Diario i en Enjambal Digitals anuncia que la policia de Palma vigilarà més els parcs i àrees de vianants amb videocàmeres, o que hi Baleares, que els cossos de seguretat no multaran la gent que esperi a l'aeroport a la vorera abans d'entrar a l'aparcament, i l'Ara Balears, avui a la seva, anuncia que el govern prepara la revocació de la declaració de projecte estratègic per a Gama, perquè en principi havia de mantenir les inversions i això en principi no es complirà. A les Pitiuses, diari El Periódico d'Eivissa, explica que hi ha hagut despreniments a Cala Xerraca, el diari que farà falta un mes al Manco per recuperar els arenals de Portinatx, i el Menorca, en la línia també, diu que quatre depuradores tracten aigua amb excés de salinitat.
I els diaris estatals, avui es parla d'economia.
Efectivament, i per unanimitat, per molt que els tribunals ho intentin, el País obre dient que l'OPA del BBVA al Sabadell fracassa, el Mundo segueix amb el cas Coldo, però també diu i ho centralitza en Carlos Torres com a director d'aquesta operació que ha fracassat, mateixa estructura que trobem a l'ABC, i a l'Avantguarda Guàrdia el converteix en principal en foto inclosa del director del BBVA amb cara de circumstàncies, assegura que la clau han estat els accionistes minoritaris que no estaven d'acord amb aquesta OPA.
I són ara les 7:30, repassam els principals titulars. El risc d'entrar en situació de pobresa a les Balears baixa més d'un 26% en un any. Així ho assegura el darrer informe de la xarxa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. D'aquesta manera, la taxa se situa a l'11%, molt per davall de la mitjana estatal, on és del 25%.
Aquesta situació, però, no coincideix amb la realitat dels bancs d'aliments i entitats socials a les illes, que de cada vegada tenen a més persones. Aquestes organitzacions han identificat, a més, un canvi de tendència. El nombre d'usuaris no baixa durant la temporada alta com era habitual. Gustavo Gómez és el coordinador de Càritas Eivissa.
Pues tenemos personas que durante el año o en invierno pues vienen a buscar alimentos, y en verano pues aunque estén trabajando pues tienen que reforzar esa alimentación porque tienen que dedicarle sobre todo pues una gran parte de lo que ganan al tema de la vivienda, de los alquileres.
El preu de l'habitatge, per tant, és un dels factors que fa incrementar la vulnerabilitat de la població, això en un moment en què els preus continuen a l'alça a les illes. Segons la Societat de Taxació TINSA, les Balears és la segona comunitat autònoma on més s'encareixen respecte de fa un any.
Són dades del tercer trimestre d'aquest 2025. La pujada de preus ha estat d'un 14% interanual, només darrere de la Comunitat de Madrid. De fet, fa 20 anys que no es veia una acceleració de preus a aquest ritme a les Balears.
I precisament d'aquí a dues hores està previst un nou desnonament a Palma. És el tercer intent de llançament de Sucaina i els seus tres fills, que viuen a un pis del barri de Songoleu i que no tenen alternativa ara mateix.
D'aquí una estona hi serem en directe, perquè el Sindicat d'Habitatge de Palma ha convocat per les 8:30 una concentració a davant l'immoble per evitar el desnonament de la família. Varen entrar a viure en aquest habitatge quan era propietat d'un fons voltor, i després d'un parell de canvis de propietat, sempre entre fons voltor, fa dos anys que un veí de la mateixa finca va comprar el pis.
I continua oberta la investigació de l'operació contra el narcotràfic a Son Banya. A Palma, de moment, la Policia Nacional ha detingut al Manco 5 persones.
Un d'ells és el Vito, un dels caps del poblat i el principal investigat. Durant la batuda d'ahir es varen escorcollar 5 domicilis i varen localitzar 4 punts de venda de droga.
I els metges han convocat vaga des de dia 9 de desembre fins dia 12 del mateix mes com a protesta contra la reforma de l'Estatut Marc. Els sindicats han entregat una carta a la ministra Mònica García en la qual reclamen continuar negociant el text.
Reivindiquen un Estatut Marc propi per a la seva professió, separat de la resta de professionals sanitaris. Ho explica Carles Recasens, president del Col·legi de Metges.
El col·lectiu metge el que demana és aquest acord singular que fa que la nostra professió es diferenciï respecte de la resta, en quanta responsabilitat, en quanta formació.
I la notícia econòmica del dia és el fracàs de l'OPA del BBVA al Sabadell. Només ha aconseguit el 25% del capital.
Aquest percentatge se situa en fora del 50% que el banc s'havia proposat com a objectiu. D'aquesta manera s'acaba un procés que ha durat d'avés un any i mig. Carlos Torres és el president del BBVA.
Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso.
Torres donarà més explicacions avui i, de moment, descarta dimitir.
I dels tribunals, el jutge del Suprem ha decidit mantenir en llibertat Koldo García, exassessor de l'exministre José Luis Ábalos.
Ábalos ha comparegut davant el jutge, però s'ha negat a declarar. Es manté, però, la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i la compareixença en seu judicial cada 15 dies.
I pel que fa al temps, avui començarem el dia amb sol, però hi haurà un canvi a l'hora baixa. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. A primeres hores del dia tindrem molta calma i també moltes ullades de sol. Això sí, a partir del migdia, primeres hores del capvespre, el panorama començarà a canviar. A partir d'aquest moment tindrem núvols de desenvolupament arreu de les illes que ens podran deixar ruixats de caràcter local. No plourà arreu, però allà on descarreguin ho podran fer en certa intensitat. D'altra banda, el vent bufa de llevant. Ho fa fluix, per tant, no tindrem gaires complicacions en el mar, més enllà de qualque redal de maró al nord del territori. I tot això estarà acompanyat per una temperatura màxima pràcticament sense canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats tornin a girar entre els 22 i els 26 graus aproximadament. I en vista demà dissabte, esperant que tampoc acabi de fer net, les pluges encara es podran fer presents durant les hores centrals de la jornada. Serà a partir de diumenge que el panorama serà bastant més tranquil en termes generals. Ara mateix tenim a Menorca 16 graus a Sant Climent i 17 a Cala Morell. A les Pitiuses, 15 graus a Cala Jondal i 18 a Sant Carles. I a Mallorca, 13 graus a Alaró, 14 a Marratxí i 16 a Santanyí.
Informatiu Matí. Esports.
I encetem ara els esports quan són les 7 i 35 minuts. El porter del Reial Mallorca, Leo Román, ha deixat clar, Juanga, que a Ivetres, que el vestidor confia plenament amb el tècnic Jagoba Arrasate.
Així és, l'Eivissant que assegura que hi ha unió dins l'equip i que tots els jugadors creuen en la idea de l'entrenador, malgrat la mala dinàmica dels darrers partits. Román ho té clar, Arrasate és la persona indicada per capgirar la situació i tornar al Mallorca al camí dels bons resultats.
Sobre todo un grupo humano muy bueno, que creo que eso hay que destacarlo. Y luego, bueno, al final nosotros confiamos en él, confiamos en su idea y vamos a muerte con lo que él diga. Y creo que esa es la forma de que vaya bien, porque somos muchos jugadores los cuales tenemos que ir en sintonía con él para ponérselo a él también más fácil. Y una vez se lo pone más fácil a él, también es mucho más fácil para nosotros.
Per sortir del Pou toca visitar el Sánchez Pizjuán, un estadi complicat contra un rival que va començar amb dubtes, però que suma 3 victòries als darrers 4 partits. Leo Román demana tranquil·litat i assegura que els resultats arribaran.
Estamos conscientes de que el calendario no ha sido fácil y que no hay que volverse loco tampoco. Al final te ves último y a nadie le gusta verse último, pero también somos conscientes de que estamos ahí, o sea, de que esto puede cambiar muy rápido. Y nosotros pensamos en el siguiente partido y si tú ganas el siguiente partido la cosa cambia. Afrontas ya los siguientes partidos con otra mentalidad.
El Sevilla-Mallorca jugarà demà, però la jornada primera començarà avui a les 9 del vespre amb el partit Oviedo-Espanyol que dirigirà l'àrbitre mallorquí Mateu Busquets. I la migcampista mallorquina del Barça, Patrick Guijarro, estarà 12 setmanes de baixa després de patir una fractura per estrès de l'escafoide del peu dret. Guijarro es va lesionar durant el segon partit de la Champions contra la Roma i els serveis mèdics del club han confirmat que no tornarà al terreny de joc fins al gener del 2026. I la portera mallorquina i companya de Guijarro, Cata Coll, va renovar dilluns amb el Barça i aquest dia és a Mallorca per participar a l'Est Girls Cup i ha parlat de tot abans que la nova seleccionadora Sònia Bermúdez ofereixi la seva primera llista. La mallorquina es troba molt satisfeta per la seva renovació amb el Barça fins a 2029.
Sí, com vam dir que me volien renovar, no ho vaig pensar, no vaig dubtar. Al final, es veuen sent bé. Ho vaig dir allà, no? Me sent ja com que meva. Jo crec que sempre sigui a Mallorca, no? Però me sent com si estigués a casa meva. Tenim un grup increïble de jugadores. Han fet una pinya increïble, sobretot amb els joves, no? Crec que això també és molt important, si el tio gusta a un equip, i a part d'això, a nivell futbolístic, crec que no fa falta dir res, no? O sigui que ho tento d'allà i orgullosa de que m'hagin dit que me volien fins al 2029.
I tornant a la Champions femenina, i el Real Madrid es va imposar per 1-2 al Paris Saint-Germain a la segona jornada de la fase de grups, mentre l'Atlètic de Madrid va encaixar la seva primera derrota després de perdre per 0-1 davant el Manchester United al Metropolitano. I el Sant Jordi no podrà disputar al seu camp el partit de Copa del Rei contra l'Osasuna. Ahir representants de la Federació Espanyola van inspeccionar les instal·lacions i van determinar que el camp no compleix tots els requisits per acollir l'enfrontament. Finalment, el partit entre Sant Jordi i Osasuna, previst per el 29 d'octubre, es jugarà al camp de Sant Malferit. El president del Sant Jordi, Jaume Gelabert, ha expressat la seva decepció, però també la seva il·lusió per viure un partit històric per al club.
El Sant Jordi ja no ha res a discutir, ja no és impossible, i juguem a Sant Malferit. Un dur, perquè no te pots fer ni idea, hem estat fent una feinada, però, fiat, no hem de fer el que vols dir, no? A fer feina perquè estiguin en millors condicions i puguem ficar tota la gent que vol venir. Posem un servei de bus, posem el que sigui, perquè tots els millors dies se puguin desplaçar a Sant Malferit.
I l'Eivissa continua preparant el partit de diumenge davant el Reial Múrcia. Un dels capitans de l'equip, Josep Senyer, assumeix que la imatge de l'equip el passat diumenge, la derrota clara a Torremolinos, va ser preocupant. Sap que si la mala dinàmica continua, el primer que marxarà serà l'entrenador, però creu que hi ha qualitat per revertir la situació.
Sempre el que es canvia primer és l'entrenador, evidentment, perquè no podem canviar, no es poden canviar 25 jugadors. La culpa, diguéssim, per dir-ho així, és de tots. Es parla que tots estem a dins del mateix barco, que ningú surti perquè serà pitjor. Ja et dic, hi ha molta unió dins del vestidor, tant amb cos tècnic com els jugadors, i això, la voluntat de tots és tirar la situació endavant.
En bàsquet, avui comença la jornada de la primera FEB i serà el torn de dos representants balears. A les 20:45 el Palmer Bàsquet visitarà la pista de l'Eima Corunya. L'equip mallorquí tornarà a competir després d'haver descansat la darrera jornada. Escoltam el seu tècnic Marco Justo.
Jugamos contra uno de los cuatro que todos tenemos en la cabeza, que son uno de los claros aspirantes al ascenso, diría que directo. Sabemos perfectamente de la dificultad del partido, no solo de este, y vamos con la única idea de competir al máximo y competir hasta el último segundo para llevarnos la victoria de Coruña.
I a les 9 del vespre, l'Estia Menorca jugarà a la pista del Palència. Serà el primer partit fora de l'illa contra un dels millors equips de la primera FED. Javi Zamora és l'entrenador de l'Estia.
Un partido que se antoja muy complicado, como todos en esta liga, ante uno de los que seguramente sea candidatos a volver a la Liga CB. Tendremos que estar muy serios en el trabajo de salida de presión, de controlar a sus anotadores.
I també en bàsquet, el Saló de la Fama del bàsquet espanyol ja té nous integrants a la cinquena promoció i entren noms com el balear Rudi Fernández, Jordi Villacampa, entre d'altres. La cerimònia d'ingrés ha celebrat aquest vespre a la seu Vea de Lleida, on aquestes figures del bàsquet s'han sumat als 64 membres que ja formaven part del Saló de la Fama en les quatre edicions anteriors. I aquesta matinada, el pilot mallorquí Joan Mir ha patit un problema mecànic al motor durant els entrenaments lliures del Gran Premi d'Austràlia i no ha pogut completar la sessió. Fins aquí els esports.
Gràcies, Juan Gasson. Ara les 7:42 minuts.
La veritat que tenim molt bones sensacions.
Tens WhatsApp, i d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneix el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I
continuem ara amb la notícia econòmica. D'aquestes darreres hores, el BBVA ha hagut de reconèixer el fracàs del seu intent d'OPA sobre el Banc Sabadell i no ho tornarà a intentar. Ara reprendrà el pla de retribució i avui els seus màxims dirigents explicaran els detalls d'una significativa recompra d'accions.
Una operació que farà que la primera pas que la farà aquesta primera passa el 31 d'octubre, tot perquè el BBVA només ha aconseguit el 25% de les accions del Banc Català. Aquest percentatge se situa molt en fora del 50% que s'havia proposat com a objectiu i del 60% que tenien com a expectativa. D'aquesta manera, s'acaba la batalla bancària que ha durat de més un any i mig. Carlos Torres, president del BBVA.
Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso.
Avui Torres donarà explicacions del pla de recompra d'accions. Així, idò, el banc, amb seu a Bilbao, preveu repartir 36.000 milions d'euros entre els seus accionistes fins al 2028.
I les primeres reaccions, Toni, i anàlisis s'han produït ja a través de les xarxes socials.
Per exemple, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat el desenllaç d'aquesta OPA, considera que confirma el que sempre han defensat, un sistema bancari adaptat a la realitat de Catalunya i del seu teixit empresarial. El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha transmès el seu total respecte per la decisió dels accionistes del Sabadell. També han expressat la seva satisfacció les patronals catalanes, Foment del Treball i també Pimec, que celebren el manteniment del Banc Català.
I avui el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, es reuneix amb la presidenta dels Autònoms i el president de Pime per analitzar la possible pujada de les quotes de les persones treballadores per compte propi que proposa el govern central.
És una decisió dels Ministeris d'Igualtat i de Seguretat Social per tal d'actualitzar la fiscalitat a un sector clau per a l'economia productiva. La quota dels autònoms es calcula en funció dels seus ingressos i d'acord amb unes taules. El que han de pagar suposa entre un 30 i un 34% del seu rendiment net, és a dir, el que seria el seu salari base. Les noves quotes penalitzen aquells autònoms que tenen menors ingressos, que d'aquí a 3 anys pagaran fins un 26% més del que paguen ara. La proposta de noves tarifes per als autònoms tampoc no agrada gens a les patronals, que consideren que els perjudiquen. Jordi Mora és el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca.
És una barbaritat que un que factura més de 600 euros hagi de tenir ja una despesa només de cotitzacions de 207 euros. I, per tant, tots aquells que estan facturant per sota dels 1.500 euros, 2.000 euros, les quotes de la seguretat social s'han pujat d'una manera una barbaritat.
El govern central ha de presentar les noves quotes al Congrés dels Diputats perquè les aprovi. Si no aconsegueix els suports necessaris, es prorrogaran els del 2025. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que Sumar no donarà suport a aquesta mesura tal com està plantejada, mentre que la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, ha demanat tranquil·litat perquè la pujada de quotes es troba encara en fase de negociació a la mesa de diàleg social.
La progresividad ha de empezar por arriba y la propuesta tal y como la he conocido penaliza de manera singular a los autónomos, a las autónomas con rentas más bajas.
Las deducciones no son impuestos, van directamente al bolsillo de cada autónomo, porque tenemos un sistema contributivo y para poder alcanzar una protección social justa hay que contribuir.
Passen 46 minuts de les 7 del matí, canviant d'assumpte. El jutge del Tribunal Suprem ha decidit mantenir en llibertat Koldo García, exassessor de l'exministre José Luis Ábalos, tot i negar-se a declarar.
El jutge ha pres la mateixa decisió que va prendre dimecres quan va deixar partir l'exministre José Luis Ábalos, qui també va guardar silenci. Se'ls manté la prohibició de sortir del país, també la retirada del seu passaport i la compareixença en seu judicial cada 15 dies. La Fiscalia ha demanat mantenir la seva situació mentre les acusacions populars han reclamat presó. El motiu de la citació de García era que el darrer informe de la Guàrdia Civil, que afirma que va gestionar dobles en metàl·lic que hauria anat donant a Ábalos entre els anys 2018 i 2023.
I en paral·lel a la causa judicial, el Partit Popular ha anunciat que Pedro Sánchez compareixerà dijous dia 30 d'octubre en la comissió del cas Koldo del Senat. Serà a les 9 del matí. Alicia García és la portaveu dels populars a la Cambra Alta.
Hoy decimos basta. El tiempo del silencio para Sánchez ha terminado. Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Senado con luz y taquígrafos. Aquí, frente a toda España, deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto. Aquí le esperamos.
I els presidents dels Estats Units i de Rússia han anunciat una trobada a Budapest per intentar negociar la pau a Ucraïna, un anunci que s'ha fet quan falten només hores perquè Donald Trump rebi avui cap vespre a la Casa Blanca el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
La trobada entre Trump i Putin es podria produir d'aquí a dues setmanes. Ho han acordat durant una trucada telefònica de més de dues hores que els dos líders han mantingut aquest dijous a l'hora baixa i que, segons Trump, ha estat molt productiva. Segons ha publicat ell mateix a la seva xarxa Truth Social, Trump ha advertit també que podria vendre armes a Ucraïna si Putin no s'asseu a negociar.
D'altra banda, Trump, també a través de Truth Social, Trump ha advertit als membres de Hamas que si continua matant gent a Gaza, el govern dels Estats Units no tindrà altre remei que anar-hi i matar-lo. Sobre el terreny continua l'intercanvi de cadàvers entre Israel i Hamas.
L'Institut Nacional de Medicina Forense d'Israel ha identificat les restes mortals de dels dos darrers cossos lliurats per Hamas, confirma, per tant, que corresponen a dos dels hostatges. Se sumen als 7 retornats aquesta setmana, que fan un total de 9, mentre les autoritats israelianes han entregat els cadàvers de 30 palestins més que varen morir durant l'ofensiva israeliana a la franja. En total, les autoritats gazianes han rebut les restes mortals de 120 palestins i denuncien que alguns mostren signes d'abús i de tortura.
I de l'actualitat estatal, destacam que els Mossos investiguen com a possible homicidi la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, i apunten com a sospitós el seu fill, Jonathan.
Perquè és l'única persona que estava amb ell quan el 14 de desembre de 2024 es va precipitar per un penya-segat a la muntanya de Montserrat. De moment no hi ha proves concloents, però sí que s'han anat detectant algunes incongruències en les declaracions del fill d'Andic que haurien alimentat les sospites que ell en podria ser el responsable. La família, per la seva banda, ha dit que confia que es demostrarà la seva innocència. La causa, en tot cas, està sota secret de sumari.
I els 6 homes acusats de violar en grup una jove a Rubí, a Barcelona, han acceptat penes de presó d'entre 2 i 10 anys després de reconèixer els fets davant de l'Audiència de Barcelona.
Els acusats s'enfrontaven a fins a 60 anys de presó, però han arribat a un acord i en uns minuts s'ha dictat la sentència. La violació grupal va tenir lloc a una nau industrial a Rubí el 26 de desembre del 22, segons l'escrit d'acusació que han assumit íntegrament la jove amb una discapacitat psíquica del 35%, mantenia una relació efectiva amb un dels acusats des de feia temps i va ser violada en grup. Els 6 condemnats hauran d'indemnitzar ara la supervivent amb 30.000 euros.
I continuem ara amb la política.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Més Sumar demanarà explicacions al Ministeri de Defensa pel projecte de construcció d'un nou magatzem d'armament militar a la base de Son Sant Joan. La formació s'oposa frontalment al pla i denuncia una escalada militar a les illes sense precedents.
El diputat de Més Sumar al Congrés ha denunciat que el projecte inclou un polvorí amb capacitat d'emmagatzemar-hi fins a 75 tones d'armes i explosius. Vicenç Vidal considera que és perillós, ja que la base de Son Sant Joan és molt a prop de zones poblades i de l'aeroport de Palma. El tercer més important d'Espanya seria en aquest cas i el que més operacions registra els mesos d'estiu. Per això demanarà explicacions al govern amb preguntes a la Comissió de Defensa i a la Comissió d'Insularitat.
Quin futur li espera a la base de Sant Joan? Que volen instal·lar a la base de Sant Joan? Volen instal·lar drons? O el que s'ha convertit històricament i el que han fet històricament a les Illes Balears? Volen convertir Mallorca en un gran portaavions, el portaavions per atacar, per controlar la Mediterrània, i no, la Mallorca no vol ser un gran portaavions per l'exèrcit espanyol.
L'anunci del nou polvorí a la base de Son Sant Joan coincideix amb la intenció del Ministeri de Defensa d'ampliar els terrenys de Cap Pinar a Alcúdia i amb la presència d'un portaavions nord-americà fa unes setmanes al port de Palma. Vidal denuncia una escalada militar a les illes.
I la setmana que ve s'adjudicaran les obres per posar a punt l'antic hospital de l'Illa del Rei a Menorca com a centre d'interpretació. Ho ha anunciat la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, a la mateixa Illa del Rei, on ha anat a comprovar les actuacions que es duen a terme com a part del projecte Port Mahó Port Sostenible. El govern espanyol financia íntegrament amb fons europeus la transformació de l'entorn del Port de Mahó amb un total de 3,6 milions d'euros. El projecte haurà de quedar enllestit el mes de juny de l'any que ve, del 2026.
En realitat és una millora urbana de la digitalització, de l'eficiència mediambiental, de la diversificació del Port de Mahó amb fons de turisme. Tot això formen part d'aquests 41 milions de fons europeus.
Thank you. I el sindicat UGT proposa una redistribució de la recaptació dels doblers de l'ecotaxa. Reclama al govern que el 25% de l'impost turístic es dediqui a la millora dels serveis públics i un altre 25% a l'habitatge per fer front a l'emergència residencial.
El sindicat ha fet un estudi i compara la pressió turística que pateixen les Balears amb altres indrets del món. Entre els mesos de gener i juliol d'enguany, l'arxipèlag va rebre 11 milions de turistes. Això suposa una proporció de pràcticament el 9% de turistes per cada resident. Una xifra que s'acosta a la pressió que viu la ciutat de Roma i que multiplica per 8 la de territoris com ara Madrid o Catalunya. És per això que el secretari general dels serveis públics d'UGT, Miguel Ángel Romero, demana més inversió.
Precios que se están pagando del impuesto aquí son totalmente desfasados. O sea, nosotros consideramos que es un elemento de financiación de la comunidad autónoma todo esto que hay aquí. Fidelización de plantillas, climatización de locales, atracción de talento. Y todo ese tipo de cosas cuestan dinero.
I Menorca adquireix més de 3.000 sensors per millorar la gestió de les infraestructures i dels serveis mitjançant informació a temps real. La majoria són comptadors intel·ligents d'aigua que permeten detectar tot d'una si hi ha un excés de consum o una avaria i, a conseqüència, actuar de manera immediata. Axel Camarasa.
També s'han comprat un centenar de dispositius per controlar el pas i el flux de vehicles, així com les zones d'estacionament. 75 dispositius més per al pas de persones i bicicletes, 15 càmeres intel·ligents i una desena de sensors per a papereres, com a prova pilot per millorar el reciclatge. La següent passa és la seva instal·lació. Joan Benejam és el director insular de Serveis Generals.
És per obtenir informació en temps real de Menorca. Les carreteres estan saturades. Realment estan saturades sempre, tot el moment, o és només una part del dia? Les platges hi ha molta gent. Realment hi ha molta gent o és una via d'accés, una platja concreta o una zona concreta per acabar anant a altres platges? Clar, totes aquestes preguntes podran tenir resposta.
Una iniciativa que forma part del projecte Menorca Smart Island, que té per objectiu obtenir informació a temps real per millorar la sostenibilitat. Té un pressupost superior al 1.300.000 euros finançat amb l'impost de turisme sostenible de l'any 2017. La següent fase és iniciar la captació i tractament de dades en fase de proves.
La planificació nostra és que per la temporada que ve, ja puguem tenir tot instal·lat i amb les dades ja poder oferir.
És una iniciativa a llarg termini que ha de facilitar dades fiables per millorar la presa de decisions.
I arribarem a les 8 amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Començant parlant del Congrés Internacional Ramon Llull, que destacarà la figura de l'escriptor mallorquí del 20 al 22 de novembre a la Universitat de les Illes amb un programa d'activitats que reunirà una cinquantena d'estudiosos intel·lectuals de tot el món. Tot per valorar la dimensió filosòfica i literària de qui és considerat el pare de la literatura catalana.
El govern ha presentat aquest congrés, que té un programa amb 24 activitats culturals i que vol convertir-se en un espai de reflexió sobre la vigència de Ramon Llull al segle XXI. Comptarà amb la participació de personalitats acadèmiques de màxim prestigi internacional com Lola Badia, Alexander Fidora o Jordi Gaià, que abordaran aspectes com la música lul·liana, pensament filosòfic o la influència de Llull en la cultura europea moderna. La directora general de Cultura és Ricarda Vicens.
Fa 10 anys se va fer l'any Ramon Llull, 2015-2016, i ara que fa més o menys 10 anys que se va celebrar, doncs vàrem pensar que seria una bona efemèride per recordar i per tornar a retreure, per tornar, donar importància en aquest personatge universal que en el final és illenc, que és mallorquí.
I també s'ha inaugurat l'exposició Miramar al Museu de Mallorca, un diàleg entre l'art multidisciplinari de Tomeu Estelrich i el llegat literari i filosòfic de Ramon Llull.
Precisament Llull és un dels personatges més importants de l'edat mitjana. En parlàvem just ara, tant de la seva obra com els seus viatges. Va escriure més de 260 llibres. A l'exposició Miramar es poden veure paisatges, escultures, retrats, ceràmica i instal·lacions inspirades en el seu pensament. Quasi totes les obres duen per títol d'una frase lul·liana que representa la filosofia de Llull. Tomeu Estelrich explica quin va ser, segons el seu pare, una de les grans virtuts del pensador.
Una cosa que avui en dia no s'ha aconseguit, i és que diferents cultures, de diferents maneres de pensar, diferents religions, se seguin i xerrin i se posin d'acord. Ja m'agradaria que això avui en dia fos possible.
I continuem ara amb música.
una platja no molt enfora d'aquí.
111 presenta Estiu del 98, el primer avançament del nou EP Fora Vila, que ja és a totes les plataformes. Aquesta nova cançó és un viatge a una moda joventut que torna a encendre's com si el temps no hagués passat. Parla de records intensos, de sentiments que semblaven enterrats, però que en retrobar-se tornen a bategar amb la mateixa energia de fa 20 anys.
Massa intensitat va ser nostra.
El tema s'ha gravat als estudis de La Caja del Ruido amb els germans Tejedor. Aquest single és la carta de presentació d'aquest nou EP que veurà la llum en breu, Fora Vila, que recull 5 cançons plenes d'emoció, crítica, una mica de sarcasme, però sobretot l'autenticitat que caracteritza el 111. Per cert, que el presentaran el proper 28 de novembre. Serà Sàtic Club de Binissalem. Presentació de l'EP, però que ja teniu disponible aquest single a totes les plataformes. Ho explicava el vocalista Pere Duran.
És una cançó d'amor i nostàlgia que ho farà tornar a aquell estiu que no hauria d'haver acabat mai. La teniu disponible a totes les plataformes digitals. Entrau i escoltau-la.
A més de Duran, que és el vocalista, lletrista i compositor, 111 són a la bateria Joan Planes, guitarra i teclat Bernat Nadal, Arnau Molet al baix i José Luis Villegas a la guitarra.
Si me ves llorando, que no sea feliz.
I sabien quan seria, dia 17 de juny, però no sabíem on. Finalmente, ahir es va anunciar que serà l'estadi de Son Moix el que acollirà la gira mundial d'Alejandro Sanz. Les entrades es posen a la venda avui, a partir de les 10 del matí, només d'aquí unes hores, a través dels canals oficials de Banda. Amb la seva música arribem a les 8.
A ver si era verdad. Yo ya superé esto. No estoy llorando por eso. Tú ya no me haces falta. Y mañana se me pasa, pero hoy no me siento bien. No quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien.